Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Molt bon dia, us parla l'Anna Solà. Tot seguit comencem el programa Més enllà del NAS d'aquest mes de gener. Un programa de la taula d'entitats de Balaguer, del Pla de Desenvolupament Comunitari del Consell Comarcal de la Noguera i un espai que s'emet el segon dijous de cada mes. Dins l'apartat, l'entitat del mes, avui l'entitat protagonista és Mans Unides, una entitat que col·labora a la taula d'entitats de Balaguer i ha vingut a parlar de les seves activitats la Dolors Durany, que és la responsable de Mans Unides Balaguer. Bon dia, Dolors.
Bon dia, molt bon dia. Gràcies d'invitar-nos.
A vosaltres. I el Ramon Cortés, que és un membre de l'associació molt actiu. Bon dia, Ramon.
Bon dia, molt bon dia.
Dins l'apartat tema del mes parlarem sobre la cooperació en l'àmbit de la tecnologia i per parlar d'això avui tenim a Manolo Vilches, que és un activista socioambiental, col·laborador d'Ipcena i Slow Food de Balaguer i que ens explicarà la seva experiència en cooperació d'aquest tipus. Bon dia, Manolo.
Bon dia.
Dins d'aquesta mateixa secció, el Miquel Age, col·laborador habitual d'aquest programa. Bon dia, Miquel.
Què tal? Bon dia.
Ens donarà a conèixer alguns recursos web sobre el tema que tractarem avui. I en l'apartat Infoentitats repassarem el calendari d'activitats per les entitats dels propers dies. I acabarem el programa, com és habitual, amb la frase del mes i la cançó final. Fet el sumari, parlem tot seguit amb la Dolors i el Ramon. Dolors, si ens poguessis explicar una miqueta per a aquells que no coneguin l'entitat Mans Unides, què és aquesta entitat?
Sí, molt de gust ho explicaré. És una ONG que va ser fundada fa 60 anys per un grup de dones molt entusiasmades des d'Acció Catòlica. Van sentir la inquietud d'ajudar el Tercer Món. I primer, amb petites ajudes, clar, sempre es comença així. Però el seu entusiasme el van contagiar amb tanta gent fins que es va a constituir Mans Unides com una ONG catòlica a nivell nacional.
Molt bé.
Molt bé. I aquesta ONG és en un àmbit, diguem-ne, local?
O no,
un
no,
àmbit,
no.
Un àmbit comarcal en aquest moment? Perquè la de la comarca, la que està aquí a Balaguer,
sí,
en teoria és...
És comarcal.
No, és comarcal, és
sí,
comarcal.
Sí, sí.
I pot participar tota la gent que vulgui o, vull dir, o està tancat. O sigui, és una comissió tancada o si més no necessiteu, o necessiteu, rebeu col·laboracions també d'altres persones fora del que és el nucli de Mans Unides.
Sí, sí. No, mira, Mans Unides, primer que tot, és una ONG que està oberta a tothom. El que vull dir, a cada població hi ha una comissió, perquè, clar, per programar, per tirar-ho endavant, però està oberta a tothom. Vull dir, si ara, el dia 7, fem un esmorzar solidari a tots els col·legis de Balaguer, que ens participen molt bé, tots els directors i professors, però llavors necessitem persones que col·laborin. I cada any tenim, i si algú diu, ai, a mi m'agradaria vindre, nosaltres encantats que vingui el que hi sigui, que tingui la ideologia que sigui, però sempre sapiguen que és, que té la ideologia, Mans Unides, catòlica.
Molt bé, molt bé. Però és comarcal.
És comarcal. Nosaltres treballem a nivell comarcal i a nivell del bisbat, perquè el projecte que fem, que després ho anirem explicant, se fan a nivell de bisbat. O sigui, s'escollix un projecte i llavors, vull dir, nosaltres anem a cada població, col·laborem al projecte.
Però Mans Unides, a veure, no sé si m'ha explicat bé,
eh?
No, que vull dir que si els actes que realitzen Mans Unides només es fan aquí a Balaguer, o com que és d'àmbit comarcal, també se'n fa Artesa, també se'n fa Pons, o també se'n fa en diferents llocs de la comarca, no ho sé, eh?
Se'n fa en diferents llocs de la comarca, vale, però els de Balaguer, vull dir, a Balaguer els fem uns, com ara a Bellcaire en faran uns altres, a la Foliola en faran uns altres. Ara, si ens demanen col·laboració, sempre ho fem.
Hi participeu. Molt bé. Molt bé.
I aquests projectes que vosaltres feu són projectes de cooperació, bueno, que vosaltres col·laboreu, són projectes de cooperació internacional. Que sí, Dolors?
Sí,
és un projecte.
Sí, bueno, Mans Unides és a nivell nacional, però els projectes nosaltres no els fem aquí a Espanya. Els projectes nosaltres no els fem aquí. Sempre és al Tercer Món, a tots els continents, però als llocs que ja estan destinats com a Tercer Món. Perquè, per exemple, aquí pues, se col·labora Càritas pues, amb els problemes de Balaguer o a nivell nacional. Però Mans Unides és exclusivament a nivell del Tercer Món.
I vosaltres ne feu el seguiment d'aquests projectes?
Ne fem el seguiment. Això ens ho contestarà el
Ramon.
Ramon.
Ramon, sí, explica'ns una miqueta el seguiment que en feu d'aquests projectes com a entitat.
Bueno, com a seguiment, el projecte, ja ho ha dit la Dolors abans, se fan a caràcter nacional, un projecte. Llavors, nosaltres, aquí la nostra bisbat, n'assumim una part d'aquest projecte, perquè normalment passen de la quantitat. I llavors, de supervisar, hi ha hagut un membre d'aquí a Balaguer, la Paquita, un membre del nostre, jo, qui ha anat personalment, però se supervisen sempre des d'una comissió que hi ha d'haver, doncs, nacional. O sigui, no, nosaltres hi podríem anar. Cada any ens inviten, si voleu anar a veure, però clar, t'has de desplaçar amb d'altres països i més aviat fa mandra, no?
És a dir, que els criteris s'unifiquen en un lloc i sí. Es tria aquest projecte. I aquest projecte és comú a tots. No? Sí, El que passa és que llavors cada, diguem-ne, en aquest moment, cada comarca o cada, diguem-ne, cada...
Bisbat.
Llavors, cada bisbat el que fa és assumeix una part d'aquest projecte, o si més no, el que pugui aportar perquè aquest projecte es realitzi, no?
Sí, sí, una part perquè són sempre més grans, evidentment.
Bueno, no és això, no. O sigui, que vosaltres l'únic que feu, a no ser que aneu, per exemple, a Madrid, o no sé on us trobeu per concretar el projecte sí, que sí. Es farà, o si no hi aneu, a vosaltres us diu, pues, per exemple, aquest any no sé quin projecte és, el projecte de què
sí.
Fem aquest any,
sí,
quin és?
Després,
ah, vale.
Sí.
Doncs aquest projecte, a vosaltres us diuen que, a veure què és el que podeu aportar perquè aquest projecte tira endavant. La vostra part, lògicament, perquè un projecte d'aquests deu de tindre un gran envolum.
Sí. No, nosaltres lo fem per bisbats. O sigui...
Sí, però jo vull dir que treballeu pel mateix projecte.
No. Ja, o sigui, ja ho explicaré. A Espanya hi ha 57 bisbats. Uh-huh. Llavors, cada bisbat té una presidenta o un president i comissions en diferents pobles. Llavors, hi ha un llibre que hi ha diferents projectes. Llavors, cada nosaltres, a nivell de bisbat, sabem, per exemple, aquest any hem escollit un projecte al Brasil que val 40.000 euros. Mm-hmm. Sabem que més o menys és el que recollix el nostre bisbat. I fem aquest projecte, que col·laborem tot el bisbat.
Vale, o sigui, hi ha més projectes.
Sí.
El bisbat escolliu d'uns projectes...
Sí. Mira, ja et dic, se'm va fer l'any passat 570 de projectes a nivell nacional i a 59 països diferents de tot el món quan s'ha declarat una zona que és tercer món. Mm-hmm. Llavors, nosaltres, el nostre bisbat, porten un llibre des de Madrid que hi ha diversos projectes. Mm-hmm. Llavors, la nostra presidenta o les comissions diuen què us sembla aquest o l'altre. Vale. Diuen, mira, mos agrada aquest. I mirem la quantitat, vull dir, que podem aportar. Vale. Mm-hmm. I llavors, treballem aquest projecte.
Vale. Si ens podeu explicar, Ramon, una miqueta, quin és el projecte d'aquest any?
El projecte d'aquest any es tracta d'una promoció d'autonomia de dones d'ètnia Xavante, a l'estat de Mato Grosso, això és el Brasil. Uh-huh. Diu, es tracta d'una zona pobra, de les més pobres, aïllades. Els habitants d'aquest són aproximadament 1.600 persones distribuïdes en 8 pobles. I l'objectiu és millorar les condicions de vida d'aquest poble indígena i ensenyar, millorar les pràctiques de recollida de llavors, perforació de pous, instal·lació de dipòsits d'aigua, amb un import d'uns 40.000 euros, que és el que hem dit, que és el que hem assumit aquest any. Mm-hmm. O sigui que va directe al Mato Grosso, diguéssim, al Brasil.
Mato Grosso.
Molt bé.
Hi ha
algú més que té aquest projecte? Hi ha algun altre bisbat o només és
el nostre? No,
el vostre bisbat només assumeix aquest projecte.
Sí,
aquest projecte originalment val, crec que 93.000 euros, no?
Sí.
Em sembla que nosaltres en assumim 40.000. Això sí, que ho sabem exacte, em sembla que són els 93.000.
Sí,
no
sí.
Sabem qui agafa l'altra part, no la sabem.
Bueno, i la finançació?
Mira, nosaltres a mans unides els recursos que provenen dels quotes dels socis i els donatius d'una col·lecta anual a les parròquies d'aportacions d'entitats religioses, escoles, empreses, organismes públics i d'altres llocs. Però a la nostra ciutat es fa diferents accions per recollir els diners pel projecte. Comencem amb la loteria de Nadal. Després, aquesta setmana, el dia 7, us esmorzar als col·legis solidaris, que és molt important i us quedaríeu, vull dir, molt, molt contents de veure com aquella caralla participen. I no hi participen no solament amb els 2 euros que val l'esmorzar, sinó amb l'alegria de que diuen, i els professors els hi expliquen, de dir, vosaltres teniu aquest esmorzar i els nens del tercer món no en tenen cap. I moltes vegades el que ja ens ho expliquen amb una il·lusió i fan, i si no ens esmorzéssim, és igual, el qüestió és col·laborar. I això ens omple de molta alegria de veure, vull dir que els treballen tant, perquè no solament Mans Unides vol treballar per recollir diners, sinó primer solidaritzar, que sàpiguin on van aquells diners, que sàpiguin que hi hagi persones que ho necessitin. I això també és una vertent que interessa molt a Mans Unides, perquè si no estàs no tens solidaritat amb allò que fas, potser no val gaire la pena, oi? Llavors, vull dir, com us he dit, el dia 7 i aquests esmorzars a tots els col·legis, a tots els col·legis. Després, el dissabte, el diumenge passat, vam fer una obra de teatre, La Sucrera de Menàrguens, que cada any me la fa, i la col·lecta que es fa diumenge que ve el dia 9 a totes les esglésies de Balaguer. I tots els diners, així com les col·lectes, per exemple, de cada diumenge, s'han de donar una part al bisbat, per clar, pels gastos que hi ha, doncs aquestes col·lectes, totes, de tota Espanya, a totes les esglésies, van íntegres a Mans Unides, que això també recollix bastants diners. O sigui, que de solidaritat n'hi ha molta. I a més us vull dir una cosa, que la col·lecta més important de l'any que hi ha a la parròquia, almenys aquí a Balaguer, és la de Mans Unides.
I aquesta activitat es fa amb les mateixes dates arreu del país,
sí,
no?
Sí,
és a dir,
sí.
Són unes dates concretes.
Sí, sí, el dia 7 és el dia del dijuni voluntari, a tot vull dir, a totes Mans Unides de tot l'estat. I el dia 9 és el dia, diguem, de les col·lectes a totes les esglésies també de tot l'estat espanyol. O sigui, que la campanya de Mans Unides, contra la fam, se centra sempre en el mes de febrer. No vol dir que la gent que són solidaris puguin aportar tot l'any, però per centrar-ho bé i la gent se conscienciin, doncs és tot el mes de febrer.
I una pregunta, aquestes d'aquestes que van sortint i que no està aquí,
Bueno, és que marxem del guió, però no, bueno, anem seguint.
No, però ara marxarem, ara marxarem perquè suposo que deu d'estar contents perquè ja fa molts anys que Mans Unides de Balaguer participa, bueno, Mans Unides, no entenc Mans Unides de Balaguer perquè sóc els que conec més,
sí,
però
sí.
Que cada any participeu amb un... cada any participeu amb un projecte diferent.
Sí, sí.
I entenc que quasi bé, o si no tots els projectes els heu hagut de tirar endavant. L'any passat era un projecte també que era molt maco, fa dos anys també.
Sí.
Jo suposo que deveu d'estar contents de la participació i de la col·laboració i suposo que tots els projectes que heu endegat d'aquí a Balaguer s'han tirat endavant.
Sí, sí, tots els hem tirat endavant i estem molt contents, vull dir, de l'ajuda i solidaritat de Balaguer. A més, vull dir, Mans Unides, jo em sembla que es té un crèdit, perquè surt molt a la tele i si ve algun missioner us diu, és que Mans Unides, hem anat a algun lloc i hem dit una escola, per exemple, Mans Unides del Bisbat d'Urgell, i això ens omple de goig, de poder veure. I una cosa que és el tipus d'anècdota, també van anar uns col·laboradors, com que ha dit el Ramon, que cada any hi va, almenys dues o tres persones, diguem, de tota Espanya, van a veure els projectes si es realitzen, perquè, clar, no es donen els diners tots alhora, perquè, bueno, sí que són gent de fiar, però, bueno, val més. Per exemple, com ara d'aquest projecte nostre, primer diran, bueno, feu això, a veure com està fet. I al cap, quan hi va el supervisor, van enviar els diners a mesura que es va realitzant. Pues, i un any ens van demanar per un autobús. I un que hi va anar de Balaguer va dir, ai, hi havia un autobús i al darrere hi di, Mans Unides, Balaguer, Bisbat d'Urgell. O sigui que val la pena treballar-ho perquè és una realitat, i els diners, hi ha gent que fan, i si no hi arriben els diners? Nosaltres fa molts anys que hi treballem amb el Ramon i treballem amb molta il·lusió i molt a gust i tota la comissió perquè sabem que els diners hi arriben. I han vingut missioners d'allà i ens han explicat els projectes i que gràcies a Mans Unides no m'ha arreglat el Tercer Món, però sí que m'ha arreglat comunitats.
I tant. Sí, sí, no en tenim cap dubte. Així aquí a Balaguer feu una obra de teatre, no? Que es va fer aquí el 2 de febrer.
Sí, explica'ns, Ramon.
Ramon, explica'ns una mica com va anar, si vau tenir molta recaptació.
Sí, una trama molt divertida, que amb un final inesperat, perquè totes aquestes trames són així. I vam superar l'assistència dels altres anys. La gent crec que vam quedar molt contents. I doncs, amb ganes de tornar a fer. També hem de dir que els de la Sucrera ja porten 30 anys. Fent teatre. No per nosaltres, però fent teatre pues, ja porten 30 anys.
Sí.
Llavors, pues, entre una cosa i l'altra, pues, vam quedar molt, molt satisfets tots. Tant per l'assistència, per l'obra...
Per tot.
Bueno,
nosaltres també tenim des d'aquí que vam començar amb el Miquel Aige, quan mos va invitar ell i mos va oferir per fer l'obra aquesta les obres de Sucrera de Menàrguez, que mos vas fer molts anys. Que també des d'aquí, moltes gràcies per tota la col·laboració que vas fer aquells anys a Mans Unides.
D'això es tracta, jo penso que
penso que molt agraïts,
col·laborar i d'aquesta manera... No, i a més és una... Jo probablement, l'altre dia no ho sé, estava pensant, jo crec que potser és l'únic grup de teatre d'arreu que ha actuat tantes vegades aquí a Balaguer.
És que teniu molt èxit.
Bueno, però vull dir que l'altre dia hi pensava, vull dir, si han vingut aquí 25 anys, perquè no sé si els primers anys van vindre o no van vindre, perquè no en tinc constància, suposo que això ho hauríem de mirar.
Sí, jo en tinc, vull dir, tinc els programes...
Des de l'any que es va venir, bueno, però jo sé que el grup de teatre La Sucrera, que vaig portar durant 27 anys, sí, aquí a Balaguer, i jo quasi bé que ficaria la mà al foc que és el grup que ha actuat més al Teatre Municipal de Balaguer. I sí, a més, bueno, quan hi era, i ara suposo que també, doncs, pues, també agrada, pues, fer, col·laborar i participar en aquestes accions.
Sí, 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 continua igual.
Que al cap i a la fi són per un fi benèfic i ja està molt bé.
A més, vull dir, l'aportació aquesta del teatre és molt important pel projecte, eh? Vull dir, és una aportació que ens entra, uns diners que ens entra, uns euros que ens entra, que és
que cobreix bastant.
Que cobreix molt.
Mm-hmm. Eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
I, bueno, i si hi ha alguna persona, per exemple, que vulgui col·laborar amb Mans Unides, tant o aportant diners o d'alguna altra manera, sí, com ho ha de fer?
Bueno, pràcticament, si em permets. Vull dir, si un té ganes de fer alguna aportació, la vol fer, la pot fer directament a la parròquia, dient per Mans Unides. I també ho he contestat, ja s'ha dit abans, que si algú vol formar part de Mans Unides, doncs cap problema que ho digui, i que del poble que vulgui, doncs ja l'enquadrarem en el lloc, i si és aquí a Balaguer, doncs muntarem més gent. Som 7, però vull dir que no sobre ningú.
Bueno.
I ara hi ha una inquietud, sobretot d'una senyora de Bellcaire, que vol fer una petita comissió. I, bueno, ens ha demanat ajuda, oi? I si és que ens escoltes, doncs vindrem i us ajudarem amb tot el que sigui per portar-ho endavant, que el que volem és que continuï, que Mans Unides continuï. La gent mos anem fent grans i llavors necessitem uns col·laboradors més joves també perquè vagin, perquè Mans Unides no es té d'acabar. Quan s'acabi el tercer món s'acabarà Mans Unides.
Molt bé.
Tant de bo el tercer món, eh?
Bueno, fem una crida sí, i també als pobles, no? A la gent, sí, dels pobles, sí, de la comarca, que facin activitats,
sí, 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 sí,
per anar recollint diners, per anar... Recordo que al meu poble se n'havia fet activitats, sí, per Mans Unides.
És que em fa falta ara d'alguna comissió amb alguna població. I nosaltres estem disposats a anar i ajudar-los i amb tot el que sigui necessari, eh, Ramon? Perquè
sí,
el Ramon és
l'obrer dret
de Mans Unides, eh?
Sí. Bueno,
Mans Unides... L'obrer
dret
de molts llocs.
Sí.
El Ramon també és un activista i coopera amb moltes coses. Sí, això, sí, també, que no, això també va bé tindre gent així, eh?
No va bé, superbé. Nosaltres, bueno, la nostra comissió va molt bé.
Sí, sí, Mans Unides, i a més sou una entitat molt col·laboradora amb la taula d'entitats de Balaguer. Mm-hmm. Vull dir, el Ramon no falla mai, cada mes és allà.
Sí.
Vull dir que participeu també amb tot el que se us ofereix a Balaguer. Veniu a la fira d'entitats, on presenteu el projecte d'aquell any.
Sí, sí.
Vull dir que si algú també vol més informació sobre el vostre projecte, sí, projecte que vosaltres col·laboreu, doncs també us ho pot preguntar a la taula d'entitats o vindre a la fira, que és al setembre.
Sí, sí. Mm-hmm. Que també aquests pobles també podrien vindre, oi? A la taula d'entitats, per exemple, és de nivell de Balaguer.
Aquesta és local. Després, sí, als pobles hi ha algun altre municipi que també,
sí,
n'hi ha alguna,
no,
de taula.
Sí, sí, també per explicar-ho si és que era a nivell de Balaguer o comarcal. Gràcies.
No, en principi... Bueno, no sé si hi ha alguna altra pregunta que li vulguem fer a Mans Unides. Ara quedeu-vos, que ara parlarem amb el Manolo. Moltes gràcies per haver vingut també avui i com sempre que esteu tan participatius i que tingueu molta sort amb el projecte.
De moment anem tenint, eh?
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bé, ara parlarem amb el Manolo. Tu ets un activista, socioambiental, membre de Cena, també col·laborador amb Slow Food, i avui has vingut aquí per parlar-nos d'una proposta per col·laborar al projecte Cultivant Vida. Però voldríem saber una miqueta que estàs vinculat a Micena i quina és la teva trajectòria en tot el tema de la cooperació.
Bien, soy un ciudadano activista ambiental, como has dicho, y participo en diversas organizaciones y he desarrollado o profundizado en algunas tecnologías, ¿no?, que están vinculadas sobre todo a la pedagogía energética y ambiental, y que se extrapolan o se pueden extrapolar fácilmente a los lugares de necesidad, ¿no? A los pueblos en carestía energética o con problemas de sanitarios, ¿no? Esto me ha llevado, pues, a participar como técnico en algunos proyectos, pues, a lo largo del mundo, en Haití, en Marruecos, en Eritrea recientemente, aportando mis conocimientos y en base a sobre todo a la tecnología solar. Soy un experto o divulgador de, del procesado de alimentos utilizando la energía solar en base a cocinas, secadores de fruta, cocinas donde se procesan platos, ¿no? Bueno, recetas culinarias, ¿no? Aprovechando el fotón, como he dicho, y eso me ha llevado a poder participar y a apoyar proyectos de cooperación o participar en, no organizarlos directamente, sino ser parte de o participe en proyectos ya organizados por ONGs.
Tú, amb aquests projectes, els escolleixes tu, o si més no, tu t'has sabent de que pots anar-hi per col·laborar amb ells, o et criden, o com ve a funcionar això? Com has dit que has anat a Eritrea, sí, has anat al Marroc, has anat a diferents llocs, sí. Lògicament, vull dir, jo si vaig allí, va, jo he de tindre, perquè me ho diuen, o si més no, perquè sí, puc aportar quelcom, però com s'hi vas allí? A quin contacte o... Una mica el fet aquest d'anar amb aquests llocs i aportar el que realment necessiten, mm-hmm, i el que realment en aquells moments tu pots donar-los.
Sí, 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 sí. Las fuentes son distintas. Yo no soy un profesional de la cooperación, no soy un... Me dedico a otras cosas, ¿no? Un ciudadano que trabaja como todos, ¿no? Aquí en mis labores. Y al tener la deriva técnica hacia la cocina solar, el procesado de alimentos, pues es muy amplio, porque esto es una necesidad de la familia humana en cualquier lugar, ¿no? Han sido las cocinas solares las que me han permitido estar en estos lugares citados para distintos usos. En Haití, 100 días después del terremoto del 2010, pues estuvimos aportando esta tecnología a distintas organizaciones que ya estaban allí. Fue una iniciativa realizada con el chef José Andrés y con un equipo de periodistas, y yo como promotor de la cocina solar, pues tuvimos la oportunidad de hacer una llamada popular participativa, sobre todo en Barcelona. Se recogieron fondos, se convirtieron en tecnologías y se llevaron allá en un proyecto, digamos, colectivo no oficial desde una ONG, sino por iniciativa ciudadana, ¿no? En otros casos es cuando la tecnología, las ONGs creen que pueden aportar solución o ayuda allá, pues sería el caso de Eritrea. Eritrea es, sobre todo en la zona sur, tiene uno de los valles de mayor valor paleontológico del mundo actual, porque por un conflicto entre Etiopía y Eritrea es frontera ese valle y está todavía sin explorar o poco explorado. Un equipo de científicos liderados por Eduard Carbonell y Bienvenido Martínez, pues van a trabajar allá con geólogos y paleontólogos, datólogos y demás, y tienen una inquietud que es resolver o ayudar a la población local nómada, que extrae su agua de pozos artesanos donde beben también animales y donde los más débiles pues mueren por infecciones gastrointestinales, ¿no? Y esto me llevó allí a llevar unas pequeñas cocinas, a llevar un filtro básico previo a la cocina para el pequeño hospital en la pequeña población alrededor del valle donde están trabajando pues los científicos en sus labores, ¿no? De búsqueda de restos o los geólogos levantando el mapa geológico de la zona. Bien, el caso de Eritrea es llegar y ver a un niño morir en un pequeño hospital chabola y donde hay un fuego encendido con un poco de leña, que no hay biomasa cercana, en un recipiente, en una lata, con la idea del terapeuta local que de ayudar a ese chaval cuasi bebé, ¿no? A salir de su crisis, ¿no? Sanitaria. Y claro, la cocina solar inmediatamente montada está hirviendo agua desde una hora después del sol de la salida del sol hasta una hora antes de la puesta, ¿no? En ese lugar. Entonces no hay que ir a buscar la leña, indudablemente no funciona cuando no está la fuente energética, claro, que es el sol, pero durante muchas horas es posible obtener un servicio energético limpio, no esclavo, bueno, no de sometimiento, sino simplemente una orientación. Bien, y aquí desarrollamos este proyecto en base a un futuro pozo que se va a realizar para, de alguna manera, aportar mayor calidad a la extracción de agua que, que se hace allá en la Riera. Todo eso lleva a que aproveché para llevar distintas tecnologías de potabilización de agua, porque ya era conocedor de este problema, y entonces indagué en la tecnología, es el motivo de estar aquí, ¿no? Tecnologías para nosotros. Tenemos saneada el agua con distintas tecnologías y aportes químicos, ¿no? Y no tenemos este problema. Pero cuando vamos a la montaña, pues sí que nos podemos encontrar con que si queremos beber agua no potabilizada o agua de flujos naturales, pues podemos tener riesgos sanitarios, sobre todo bactericidas, ¿no? De hecho, se están. Entonces, la industria del deporte nos llevan a filtros.
Sí, al filtro, sí. Però abans d'entrar en això, no sé, sí. És perquè queden aquells dubtes que a vegades te van sortint i són aquelles preguntes que no tens preparades, però que un cop vosaltres heu estat, per exemple, a Eritrea, ha estat al Marroc, en aquests llocs, quan vosaltres marxeu d'allà, hi ha una ONG, hi ha alguna entitat que fa el seguiment, si més no, perquè això tiri endavant, o a la millor ja queda gent allà, o instruïu a gent del país perquè això tiri endavant. No sé si m'explico, eh? O sigui, vosaltres aporteu, jo crec que aporteu coses noves, coses que al fi i al cap són útils per ells, amb baix cost, però que són realment que es poden utilitzar, perquè com has dit tu, hi ha llocs pues, que la llum no hi és i hem d'agafar la llum sola. Però un cop vosaltres marxeu d'allà perquè heu aportat aquest recurs, qui se'n fa càrrec a partir de que vosaltres marxeu? Quan sou vosaltres no hi ha cap problema, perquè el feu anar vosaltres, però a partir de que vosaltres marxeu, en aquest cas doncs tu quan vas marxar d'Eritrea o vas marxar i vas deixar allí les coses perquè ells ho poguessin fer anar, hi ha alguna ONG, o si més no instruïu a gent d'allí del país, perquè no sé, ho dic perquè lògicament a vegades quan hi ha la persona davant, doncs tot això funciona, però quan aquesta persona que hi ha davant desapareix, la cosa minva, i llavors la pregunta és aquesta, només és això.
Sí, sí, no. El fracaso de implantar o apoyar o colaborar o cooperar con tecnología o con instrumentos técnicos, ¿no? No es hacer un cobijo, un hospital, una estructura. Esto es una colaboración que era física y que tiene una función muy clara. Cuando la tecnología aparece, lógicamente hay riesgos, ¿no? Y es enorme los fracasos que se han dado con muchos proyectos tecnológicos, porque una vez que no están los técnicos o el que formaste se va y quiere venir a Europa, por ejemplo, ¿no? Quiere salir de su lugar. Eritrea, esto ocurrió con el terapeuta o con el encargado al que formamos con las cocinas solares, formamos a todas las mujeres del poblado también, dimos una presentación, y pusimos a su disposición ese pequeño bloque de instalaciones, ¿no? Para que lo que procesaban, que era pausterizar el agua, bueno, llevar la ebullición, lo pudieran hacer también cuando quisieran con la tecnología. Fue transferida, fue recibida y fue agradecida, pero sabiendo ya de que es muy difícil, de que si no cae en manos de alguien que está vinculado a los cuidados o que realmente obtiene un beneficio. El beneficio está, pero a veces no se entiende, ¿no? Y la cultura también se puede echar encima, los hábitos de vida y todo eso complica. En el caso de Cocina con el Sol es algo que allí en aquella comunidad del desierto de Eritrea, pues lógicamente nunca habían visto un objeto así y lógicamente para muchos era espectacular ver hervir el agua sin una llama,
casi,
¿no?
Casi no lo hemos visto aquí.
Después de eso ya es muy complicado, es muy complicado que si no hay pues una contraparte allí que se dedique al desarrollo o a la ayuda técnica y demás, pues se puedan dar problemas. Me acuerdo que me pasé el tiempo reparando radios, reparando pequeñas linternas a los militares del ejército que estaba allí en la frontera, en la protección de la frontera, vinculado también al poblado, porque era el choque con la tecnología. Una linterna era allí adorada, cuando aquí pues no nos hace falta. Pero cuando se les rompe un cable no tienen la capacidad, no tienen un soldador, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta es la... Me acuerdo también de que tuve que reparar la instalación solar fotovoltaica del anterior campamento científico, digamos, del año anterior, que fue donada al colegio, ¿no? Y el profesor que había no era el que la recibió. Y el profesor que había pues nos solicitó y nos pidió ayuda para activar ese sistema que podría, cuando llegas a una instalación solar que ha estado no usada, pues la batería no está en buen estado y no hay capacidad de resolverla, porque la aventura es llevar allí una batería. Bueno, pues esto está lleno. Los proyectos de cooperación han fracasado muchísimos. No. Cuando son intentos de solidaridad voluntariosa y no hay un seguimiento.
Pero Manolo, yo ahora creo que... Esa propuesta que hoy has venido a explicarnos, que es de los filtros,
bueno, eso,
esto no puede fallar de ninguna manera. ¿No? Bueno, explícanos un poco...
En base a la experiencia de Eritrea...
Una cosa, jo li voldria preguntar una cosa. Aquests projectes que vostè que han portat a terme sí. en aquests països, no aniria bé que es posessin en comunicació, per exemple, amb alguna ONG, jo dic, com ara, Mans Unides, que n'hi ha molts a tot arreu, de dir, fem aquest projecte, que és interessantíssim el que ens ha explicat vostè,
sí.
però el que diu vostè, si no hi ha un seguiment, aquella gent, per falta de voluntat, per inèrcia, pel que sigui, ja ho tenen bé.
Sí, sí.
Llavors, no aniria bé, vostès, com ara, aquest projecte, de dir, mira, nosaltres som aquí, però quan marxarem, vos podríeu fer aquest seguiment?
Sí, sí, de hecho es como los proyectos, digamos, en orden funcionan, ¿no?
Sí, sí.
Con contrapartes locales sí. y con equipamientos, porque de alguna manera no se puede pensar en que llevando aquí lo que abunda, allí va a ser recibido, porque sí, culturalmente sí. puede ser rechazado o no entendido. Entonces, porque allí los problemas son
graves.
Son distintos y de una intensidad enorme. Sí. Entonces no hay el tiempo ni la atención, en muchos casos, de estar delante de una posible solución, entenderla y aplicarla, ¿no?
Y a veces entonces, falta de formación también, ¿no?
No, indudablemente.
Puede faltar una formación técnica.
Sí, de ahí que, bueno, en base a lo que la experiencia de Eritrea, allí yo personalmente probé varias tecnologías de... buscando la sencillez, porque nosotros dejamos una instalación muy compleja de mantener, ¿no? Y la conclusión fue descubrir pues unos filtros de membrana hueca que se emplean para las actividades al aire libre y demás, que son muy económicos, que tienen una vida de decenas de años, ¿no? Y un mantenimiento básico y que liberan de todas las bacterias, ¿no? Incluso de protozoos, ¿no? Por una simple filtración por gravedad, donde no hay ningún motor ni ningún filtro consumible, sino que el sistema que estamos ya desarrollando aquí ya se ha desarrollado en muchos proyectos, porque es un producto de una empresa norteamericana creado para esto, para la vía, digamos, ocio-deporte occidental y paralelamente para la ayuda a la mejora de la calidad del agua de boca allá donde haga falta, ¿no? En todos los lugares donde no hay saneamiento hay generalmente, sobre todo en pozos artesanos a 20 metros del suelo, las freáticas y demás, pues reciben también todo lo que es de otras especies y, bueno, depende de la calidad que tenga la freática, pues está contaminada, bueno, es una contaminación normal y natural casi, vamos. Entonces, claro, extraerlo ya es un esfuerzo. Cultivan Vida ha hecho más de 300 pozos, son pozos que están sobre todo dando el servicio de riego al proyecto principal, que son huertos de seguridad alimentaria, de aplicar un diseño para enseñar y cultivar
ecológico, ¿no?
el vamos, la alimentación básica, ¿no?, de supervivencia, ¿no?, que son las hortícolas, ¿no? Claro, este agua va destinada ahí, pero indudablemente...
Si está contaminada.
El tesoro es llegar a por pozo artesanal, mejorado, que Cultivan Vida se dedica, o se ha dedicado a mejorar, por lo que yo sé y lo he leído en sus memorias, y me contó Xavi Galindo, a mejorar los pozos existentes y a implementar nuevos pozos ya hechos con mayor calidad, ¿no?, para elevar un agua que cuando llega y va a la tierra no genera un problema sanitario, pero cuando en el camino es ingerido, por, sobre todo organismos débiles, infantiles y demás, pues puede y genera, de hecho, muchas bajas, ¿no? La vida. Estos filtros instalados en la puerta, bueno, en la boca de, del pozo, sobre un cubo de los adquiridos allí de plástico, que adquirir plástico es muy complicado, ¿eh? El mercado de segunda mano de botellas de agua, de las de aquí, en algunos países, es una actividad económica importante. El mercado... o cuando vas a los mercados centrales y demás, encontrar los puestos que venden recipientes de plástico, sí, del aceite de segunda mano, es que es un bien. Eritrea es un país muy pobre, con dificultades de gestión, sociopolíticas también y demás. Y es sorprendente ver qué hacen en... al lado de los alimentos, las botellas reutilizadas de agua que quizás los turistas pocos que van a Eritrea dejan, ¿no? Entonces, bueno, el filtro lo que puede permitir es que una vez extraída el agua, la que va a riego no tenga que pasar por el filtro, pero la que va a boca, o sea, ya hay un servicio más del huerto, que es llevarte en un recipiente de transporte, pues el agua de boca, los 2 litros día, pues es una medida muy básica de un coste. Pensar que instalar un cubo local con 3 salidas que funciona por gravedad, solamente con 1 metro de caída, ya es suficiente para que la columna de agua tenga la capacidad de pasar por la cámara hueca, microporosa, filtrar y salir sin riesgo, ¿no?
¿Y en qué consiste?
Puede estar alrededor de 100 euros cada equipamiento en cada pozo, o sea, para que 200 o 300 personas puedan llevarse un agua algo mejorada. No vamos a resolver ningún problema, pero...
Yo pregunto, no, ho dic perquè la gent sàpiga en què constitueix, què és un filtre d'aquest, com està fet, més o menys, a veure, ho dic perquè ho entengui, estem parlant per la ràdio, sí, lògicament, és un xic difícil, no?
Sí,
bueno, pel que estic veient i pel que el veig aquí, crec que és una cosa molt senzilla.
Esto, simple, ¿no? En el uso digamos, deportivo, ocioso, de naturaleza, esta botella o cualquier otra se acoplaría con un accesorio aquí, y este agua en el interior sería la recogida de un lugar de riesgo, un río, un lago y demás. Al colocar el filtro, yo lo que hago es que ese agua va a pasar por un filtro que tiene 10 centímetros, como veis, que está constituido por una tecnología usada en diálisis renal. Es la tecnología que ha permitido las diálisis renales, o sea, se llaman membranas de fibras huecas. Esa tecnología de fabricación de ese filtro es la que permite a este pequeño objeto que la bacteria y restos orgánicos y demás no pasen, y cuando se tapona, pues con una jeringa que viene con el kit, una vez filtrada un poco de agua, llenar la jeringa y con un jeringazo sacas y limpias en dirección contraria a este filtro. Así de simple es mejorar el agua. Lógicamente, a partir de aquí hay tecnologías fascinantes. La osmosis que podemos tener aquí las derivadas hacia allá y tal. Pero aquí estamos hablando de un objeto que tiene una vida de 20 años.
Y 100 euros.
O sea, No. Esta unidad que veis aquí se compra por 29 euros. Lo que estamos de alguna manera diseñando en esta fase inicial, todo tiene que ver con un encuentro casual en la empresa Pamies de aquí de Balaguer con el Xavi Galindo, al que se le entregan algunos recursos, plantas medicinales y demás.
Por el proyecto Cultivan Vida,
sí,
¿no?
Sí. Y donde le entregamos algunos materiales de uso solar doméstico y demás. Y se le preguntó por el estado de los pozos, porque de alguna manera huertos y pozos se cultivan vida, ¿no? En esta región de Gambia. Y cuando y se me ocurrió en base a Eritrea preguntarle, oye, pero ¿qué estado tiene la calidad del agua? Todos están contaminados, o sea, todos tienen coliformes, todos, no hay E. coli en ninguno, esto es la Fundación Rotary en el año 18 realiza, en el año 17 realiza una expedición para analizar estas aguas de los pozos que había en aquel momento. Los pozos no paran de incrementarse, la freática es la misma o muy parecida en toda la región, por lo tanto la contaminación es muy estable en todos, ¿no? Al aportarme esos datos, ya se llevó un filtro de estos. Dije, mira, llévate este, llévatelo y pruébalo y léete la literatura, porque es que se resuelve el problema de coliformes. Es inmediatamente resuelto, ¿no? Claro, esto dio pie a plantearnos ahí en la empresa PAMIES, que es donde trabajo, el colaborar. Y bueno, vamos a darle un poco más de proyección. Vamos a hablar con el fabricante norteamericano. Descubrimos ya el filtro para hospitales, que ya no retiene bacterias, sino que tiene la capacidad de retener virus, ¿no? O sea, que ya estamos en un uso tal. Es una cuestión de tamaños. 0,2, 0,1 micra serían las bacterias, 0,02 micras sería ya el virus, el tamaño del virus. Pues hay un filtro un poquito más sofisticado que este, con la misma tecnología, en un hospital elimina un riesgo enorme, ¿no? Claro. De sanitario, ¿no?
¿En este momento actual?
Sí, 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 sí. Tal como este mare.
¿Y en las casas, por ejemplo, aquí? ¿Ponerlo en las casas?
No, bueno, aquí tenemos... No tendría
sentido. Bueno, pero aquí ya, o sea, tenemos l'aigua, ya.
El agua que tiene Balaguer es un regalo social. Que dispongamos de redes de abastecimiento potabilizadas de agua.
Pero
se puede mejorar, la gente la mejora con filtros de osmosis, con distintas tecnologías para quitar el cloro, que el cloro es vital para potabilizar, pero que una vez que llega al grifo ya no te hace falta. Bueno, estos filtros.
Pero se habla de que no está bien el agua tampoco.
Bueno, el agua es una,
te enferma con el tiempo.
Es el alimento principal, es la base de todo, somos agua. Y tanto los humanos como todos nuestros circuitos de nutrición, el principal alimento es el agua, ¿no? Y ahora la estamos empezando a valorar como lo que es.
Miguel,
¿no?
Pregunta d'un ignorant, ¿eh? Així, sí. Així de pa. Jo tinc una hora.
Sí. Sí.
Agafo aigua d'un pou,
sí.
La transformo en un recipient, la pujo en un recipient, sí. En una alçada considerable, sí. I poso això. I no sé si l'aigua és potable o no és potable.
Mm-hmm.
Puc veure, me sortiria aigua de boca posant-hi això?
Sí, sí, sí.
En
este caso, si no hay un riesgo vírico, o sea, si ese agua no contiene un virus,
vale,
y demás, y se analiza, y lo normal es analizar la calidad de un agua a nivel de laboratorio, se obtienen los datos y tú sabes qué tiene ese agua, ¿no? Puede variar también, depende de los afluentes y los tiempos y las estaciones y por dónde venga el suministro, pero ese agua recogida y analizada y tiene bacterias, de ese depósito, estamos hablando de lo mismo que se plantea hacer desde las organizaciones sociales de aquí de Balaguer en Cultivan Vida, llevar unos filtros comerciales para que ese agua que está documentada y analizada como contaminada y es persistente, pase a un mejor ratio, a una calidad, a algo más de seguridad alimentaria.
És a dir, que per 26, per 30 euros puc tindre una mini planta potabilitzadora.
Por supuesto.
Amb un espai que jo l'agafa d'un pou.
Depende la intensidad de orgánicos que haya, si hay minerales y demás. Pues te tocará una vez al mes o una vez cada dos meses. Depende de los litros que filtre, ¿no? Este filtro que veis aquí gestiona 1.362 litros al día. Con un depósito colocado a un metro y con la columna de gravedad y la presión que genera, ya es suficiente. Si a eso hemos desarrollado en Madrid, con un compañero ingeniero, hemos desarrollado un pequeño maletín solar que lo que hace es incrementar la presión. Yo ya no necesito un cubo, sino que me viene una manguera, cojo y coloco el pequeño objeto que hemos diseñado. Él es un ingeniero único, ¿no? Es fascinante. Pero esta fase no la queremos incluir en Cultivan Vida porque vamos a trabajar con la gravedad, no vamos a aplicar la tecnología. Si le damos una presión a esa columna, o sea, y demás, va a filtrar mejor, va a filtrar, claro, mucho más volumen, pero con un metro de altura del depósito Los datos son 1.362 litros al día. 24 horas por gravedad únicamente, ¿no? Claro, estás delante de una tecnología fascinante que no hipoteca allá donde vas y que para mí como pequeño o Nobel asesor y en la práctica de la cooperación dice, bueno, pero esto porque no está socializado, ¿no? Galindo lo que hizo en ese encuentro. Esto fue un poco antes de... Fue en noviembre de este año pasado. Fue generar en mí, pues, una ansia de socialización de esta historia para ellos. Porque ellos tienen el problema. Yo aquí, cuando me voy al Pirineo, me lo puedo llevar o no ya, y usarlo y tal.
Una cosa, Manolo. Sí. Entonces, ahora, esto es como una propuesta, ¿no? De ayuda al proyecto Cultivan Vida. Y ahora yo creo que tú tienes algunas ideas también de hacerlo extensivo en entidades de Balaguer, si quieren colaborar. Sí, vas a hacer una reunión, ¿no?, con diversas entidades, no hace falta que digas el nombre porque todavía no sabemos.
Indudablemente, si Cultivan Vida ha aceptado la colaboración, no está definida ni acordada todavía, pero bueno, estamos delante de una pequeña inversión económica, de unos desarrollos técnicos que ya están, y de un transporte al lugar y de una contraparte que los cuide, ¿no? Entonces la primera fase va a ser la presentamos este viernes en unas actividades que hacemos en la empresa Pamies, y allí estará un cubo y estará ya el metro de altura y estará el filtro en la boca, porque la llave de paso para cortar es que cuando está la gravedad está saliendo el agua, pero en el momento que tú la enganchas a la parte alta del texto, ya está cerrado el grifo. Por lo tanto, no hay. Y vamos a beber agua contaminada filtrada este viernes. Por supuesto, es lo que yo hice en Eritrea delante de todo el equipo de científicos y demás, porque fue mi conclusión al final de la expedición: de decir, mira, si queréis resolver la vida o garantizar la vida de la gente que está aquí, ni cocina solar, ni filtro de capas, sino vamos a instalar un depósito de inoxidable, que es lo que puede garantizar, y que el agua que cogen ahora la echen allí y a los 3 minutos la tengan filtrada en el recipiente que se llevan a casa, ¿no? Y esto fue... Entonces, este viernes, pues con distintas... ONGs y asociaciones sociales de aquí de Balaguer, vamos a hablar de cómo hacemos esto. ¿Cómo que podría hacerse muy rápido, porque ya está como diseñado y demás, pero que en ese interés de socializar
y sensibilizar
estatal, pues la ciudadanía o las organizaciones que quieran de Balaguer, podemos ponernos y esto lo armamos, y esto durante la primavera...
El Ramon serà una de les persones que té un hortet.
té un hortet
i això, guaita, Ramon, no has vist la de litros que
ja més surten més? El tema que para un huerto es la tierra y el filtro. O sea, si entran bacterias en un agua de riego que están aquí incluso no pasan directamente a boca ni al cuerpo humano, sino que son transformadas, asimiladas por la vida, digamos, del suelo, ¿no? Y transformada e integrada allí. Y a la planta no llega, no pasa. Entonces, por lo tanto... Pero sí, ahí, bueno, aquí está presentándose una tecnología.
Ell ja era de molt feo ara, ¿eh?
Una tecnologia de montañeros que puede ayudar...
Oh, sí, mira, la muntanya també, no? Perquè estàs a la muntanya, pots tindre aigua potable.
És dissenyado para eso.
Y Manolo, una cosita, ¿y la financiación cómo te lo has planteado?
La financiación, esto es un proyecto de participación abierta, que lo empezamos ahora, por esta llamada que hemos dicho. Galindo y Cultivan Vida han dicho que sí, pero que ellos no recogen el dinero para luego convertirlo en materiales y transportarlo hasta allá, sino que todo lo derivan al terreno por parte de ellos. Pues de la financiación la vamos a hacer de forma ciudadana, organizativa, quien quiera participar. Estamos hablando de que en cálculos ahora la empresa tiene que pasarnos también su posición colaborativa que estamos en diálogo inicial con ellos, pues estamos hablando de una inversión muy pequeña, ¿no? Okay. Que se puede recoger de forma voluntaria por empresas, ¿no? Pues PAMIES está dispuesta a financiar una torre inmediatamente de tres filtros. De hecho, en la empresa, los que vamos en bici recibimos un euro día, ¿no? Y destinamos ese euro día a una caja personal para mantener la bici o a proyectos de cooperación. El filtro de Eritrea lo financié con esa y el filtro que presentamos, que no es este, sino es el Cyber original de este viernes, también ha estado financiado con la cantidad del año pasado. Pero bueno, esto es una anécdota dentro de que estamos delante de un proyecto que puede estar en torno a 5.000 euros con el viaje de un técnico allá para realizar durante una semana la implantación, siempre que Cultiva en Vida tenga el tiempo de elegir, destinar, organizar el equipo local. Luego un grafista que va a preparar la imagen del uso, ¿no? Básica, uh-huh. Sin texto, simplemente con una viñeta y ya está.
¿Y qué van? ¿En comunidades que se lo piden o donde ustedes les parece que...?
Cultiva en Vida, la contraparte, es una organización que está facilitando más de 300 huertos de producción alimentaria hortícola, donde no, en algunos no hay solamente, hay huertos que dan servicio a 1.000 personas. No hay un pozo, sino que hay varios pozos en ese recinto, ¿no? Sí, sí. Entonces, donde cultivan vida viva. Vamos a una primera fase es mandar el equipo este que estamos montando estos días, ¿no? Y vamos a presentar el viernes, que es un cubo de aquí, con una unidad, luego llegarán otras dos. Hemos calculado que serán tres unidades por bidón de 50 litros o cubo. El cubo allí, hemos hecho un estudio ya, hemos pedido un estudio a Xavi que nos diga cuál es el cubo accesible que se puede comprar en segunda mano, como sea, en la región, porque de aquí llegará una cajita por unidad, una cajita de con menos de un kilo. Resuelves cada instalación si el cubo de depósito está allí, ¿no? Se perfora, se colocan los tubos y los filtros y ya está. Y entonces esto lo va a decidir Xavi Galés, la organización Cultiva en Vida, va a recibir y van a llevar ellos este cubo, como he dicho, si el test de aceptación social y técnico es dado el ok, pasaremos a la fase participativa aquí, que sería dotar de 20 a 20 pozos y un hospital. De los dos que tienen y administran, a un hospital entraría la filtración ya vírica de virus, y en los 20 pozos pondríamos la simple, porque no hay virus, la bactericida, ¿no?
Cultiva Vida, que es a nivel de Quibalaguer, o a nivel nacional, o a nivel regional,
yo la conozco poco. Sé que es una organización que está administrada desde por personal sanitario de forma absolutamente voluntaria desde Barcelona actualmente, y tienen a un desplazado en el lugar, en esta región de Gambia, que es Xavi Galindo, que es ciudadano de Termens, creo. Antiguo, bueno, o es panadero o es pastelero, no quiero venir a sus labores últimas, hasta que se encontró con esta posibilidad o esta necesidad y se instaló allí. Y es el único que está, de alguna manera, en el lugar, controlando todas las ayudas que vienen. Pues los oftalmólogos de Barra que van allá pues al hospital. Hoy estaba y no ha podido intervenir instalando placas solares. Vete a saber qué lugar, ¿no? Bueno,
Xavi Galindo es el que fa el seguimiento.
Es el creador y la persona que está en el terreno.
Que
és un llei d'età d'aquí veí.
Bueno, el que diem, no? És molt important tindre una contrapart potent i alguna persona allí, no, controlant tot o formant, no, a nivell tècnic a les persones de la comunitat.
Pot ser formant i després controlant.
Sí,
formant, controlant, gestionant.
En este caso, como la garantía es Xavi y la organización, porque en base a sus memorias es fascinante, ¿no? Es una pequeña estructura, no estamos hablando de una gran organización. Como Manos Unidas, es casi una estructura unipersonal que tiene el apoyo de voluntarios que ayudan a la organización, a la captación de fondos, como hace toda entidad de cooperación internacional. Y bueno, esa es la garantía. Y él ha dicho que quiere resolver las bacterias de los pozos que está ayudando
claro,
a construir,
es que es
¿no?
Importante.
Por lo tanto, la fase es el equipo 1 que se llevan ellos, sí. Cualquiera de los que vaya para allá, para hacer un test tutelado desde aquí, con unos seguimientos, recogida de datos. También incluso traeríamos de allí a analizar en condiciones de entrar al laboratorio pues unas aguas de estos procesos y demás, más los datos. Y esos datos dirán si vale la pena que la ciudadanía de Balaguer que quiera participar nos pongamos a financiar este pequeño lote de equipos para que lo podamos llevar a alguno de nosotros allá y hacer el seguimiento y retornar y dejando ahí en manos de Cultiva en Vida la administración. Acabaría este proyecto idealizado de momento en una generación profesional allá del cuidador de los filtros. El cuidador de los filtros puede ser una persona responsable que puede hacer los circuitos para hacer el mantenimiento de estos simples equipos y el material que tiene que llevar es una jeringa, nada más. Una jeringa.
Claro. Es simple, pero necesario saberlo hacer.
Exacto. Entonces,
es aprender.
Entonces estamos delante de... No dejamos, como hemos hablado antes, una tecnología compleja, una batería que tiene que recoger electricidad solar y si le falta el agua, se casca el sistema, se agota y ya no funciona nada de todo lo que hay instalado. Sí. Aquí estamos delante de una no dependencia tecnológica. Sí que hay que hacer llegar, porque lógicamente Gambia no tiene esta tecnología,
pero
es sencilla. Entonces, la tercera fase sería que ellos desarrollaran, si aceptan y funciona este sistema en todos sus pozos y lo hagan ya ellos y en todo caso desde aquí podamos mostrar solidaridad financiando los equipos, hay una estructura profesional que se dedica al mantenimiento de los cuidados. Imaginar el pozo, imaginar una torreta de 1.5 metros, de 1 metro para que los niños puedan echar con una pequeña escalerita, ¿no? Algo muy básico hecho allí, donde se vuelca el agua extraída, el pozal extraído, y se esperan unos minutos a que caiga filtrada, ¿no? Pues esta es la instalación, ¿no? No hay más.
Bueno, pues avui hem vist, no, lo important que és la dintre de la cooperació del desenvolupament, no? Lo important que és pel desenvolupament. Doncs la cooperació tecnològica. Aprofitant que venim als Units a explicar també el seu projecte, el projecte que col·laboren, doncs també havíem convidat el Manolo, que té aquesta iniciativa tan bona i tan important. I, bueno, i moltes gràcies, Manolo, per haver vingut a explicar-nos-ho. I a la Dolors i al Ramon també. I, bueno, esperem que després del programa d'avui també hi hagi gent interessada que ens pregunti, que els donarem tota la informació i, bueno, interessada també en la col·laboració econòmica tant amb el projecte de Mans Unides com amb la proposta projecte del Manolo i de Cultiva en Vida també. Doncs fins aquí. Miquel, si ens pots comentar alguns recursos web que has trobat d'avui.
Mira, ara estava mirant, mentre estàveu parlant, allò quan ha comentat lo de Cultiva i Vida.
Crec Cultiva en Vida.
Cultiva i Vida, pel que he vist.
Igual la traducció.
No, diu Cultiva i Vida, i tenen una pàgina web, que és org, i després tenen un Facebook. O sigui que allí, si voleu buscar informació, inclús hi posa el nom de la persona aquesta que ha dit, del Galindo, que sí, que és cultivaivida.org. Jo diria que és aquesta la pàgina. Bueno, aquesta és una de les pàgines perquè me l'he estat mirant per a veure com era. També podeu trobar a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament, escrit al Ministeri d'Exteriors, diferents òrgans que tracten aquests temes, com dins de la AECID, que és aquesta agència. I després també hi ha una pàgina web que també està molt bé, que parla de la rellevància de la cooperació internacional per al desenvolupament, on explica les línies d'acció, doncs, per exemple, la lluita contra la pobresa, l'assistència a les necessitats bàsiques de la població, on parla una mica de la infància, l'equitat de gènere, el desenvolupament sostenible i l'ajuda a catàstrofes humanitàries. Aquí també podeu trobar informació. I després les maneres de cooperar, que probablement que són el que realment busca la gent. Jo sé que hi ha molts alumnes que estan estudiant a la universitat o que han acabat batxillerat i que a l'estiu van a aquests llocs per poder cooperar. Llavors hi ha una ajuda a la cooperació que ho podeu trobar en aquesta pàgina web que es diu Maneres de Cooperar, ajuda en acció, es diu. Llavors allí podreu trobar les agències de cooperació, totes aquestes agències
que no sé si agafen a molta gent o a poca gent, si t'agafen a l'estiu, però tot això és informació, que ho podeu trobar-ho allà dins. Després hi ha les entitats sense ànim de lucre, que són aquestes que col·laboren, com pot ser Mans Unides, com pot ser, bueno, pues, no sé, la que vosaltres també m'heu dit, i després també es pot col·laborar de manera individual, no? Les persones que decideixen treballar i cooperar per al desenvolupament, i s'utilitza, aquí diu que s'utilitza tres camins, no? Una manera de realitzar és formar-se i treballar per entitats tant públiques com privades. La segona seria la possibilitat de realitzar algun voluntariat a través d'aquestes organitzacions, que llavors sí que ens hem de posar en contacte amb les organitzacions que volen voluntariat. I la tercera seria un mecanisme d'ajuda personal, és col·laborar amb alguna organització sense ànim de lucre, com és Ajuda en Acció, no? En aquest cas, la persona aporta recursos econòmics a l'ONG de la seva confiança i ells mateixos fan la distribució. Hi ha moltes de pàgines aquestes, de clar, podíem parlar de, sí, cada una de, podíem parlar de cada una de les organitzacions. Però, bueno, però, sí, moltes ONGs, però jo més o menys aquestes són les que m'he mirat una mica per sobre per informar.
No, n'hi ha moltes. El que sí que és important és que abans d'iniciar un voluntariat, no?, que hi hagi una miqueta de formació, sí, de, no, d'informació, sí, sobre el país, d'on vas, sempre anar-hi amb tots els respectes, no?, sense pensar que anem a ajudar, doncs, a gent pobra, sinó pensar que anem a col·laborar, que anem a fer cooperació al desenvolupament, eh? Co-desarrollo, que se diu.
Sí, sí, sí,
eh?
Sí.
Perquè a tots ens fa falta. Jo crec que tant a les persones d'aquí com... com a segons quines comunitats d'allà, doncs ens fa falta aquest intercanvi, de coneixements i, i que ens pot nutrir a tots. Bé, tornem al Més Enllà del Nas i entrem ja a la part final del programa amb la secció Infoentitats, on repassarem algunes de les activitats de la taula d'entitats pels propers dies de febrer. El dia 20 de febrer s'organitzarà el Club de Lectura del Servei de Rehabilitació Comunitària a la planta baixa de l'edifici de la biblioteca de les 3:30 a les 4:30.
El Centre Excursionista de Balaguer, si voleu, podeu anar amb una sortida que fan de raquetes per la neu a Virós, al Pallars Sobirà. Tot i amb això, us heu de posar en contacte amb l'Àlex Ortiz al número 669-38-15-53.
I el dia 29 de febrer, excursió a Viladrau, Matagaix, a l'Osona. Informació, el Joan Quesada, al 626-63-34-56, i organitza el Centre Excursionista de Balaguer. Fins aquí les activitats previstes pels propers dies. I ara arribem pràcticament al final del programa. Però abans d'acomiadar-nos, el Miquel ens llegirà una frase. Quina és la frase d'avui, Miquel?
Aquesta m'agrada molt. A veure, és una frase de la Virginia Burden. Diu, la cooperació és la convicció plena de que ningú pot arribar a la meta si no arribem tots.
Molt bé. Com sempre.
Extraordinària.
Sí. Bueno, m'agrada que es digui que aquesta, no sé, me va frapar molt quan la vaig veure.
Sí, sí, sí.
I tant de bo arribéssim tots a la meta amb les mateixes oportunitats.
Per això.
I ara sí, amb la frase, arribem al final del programa i ho farem escoltant la cançó Somos Mundo, cantada pels diferents artistes llatins, que és una versió, bueno, és la mateixa cançó que We Are The World, de USA for Africa, pues, que és més famosa. Amb tots vosaltres, Somos Mundo. I moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem en una nova edició del programa Més Enllà del Nas el proper mes d'octubre.
El dia llegó, no hay momento que perder, hay que buscar unir el mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Para triunfar, tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Puede salvar juntos tú y
pasión, firmeza y hermandad.